8 de febrer. Excusar el senyor Ramon Font i la senyora Ibarra que no es podran connectar al plenari. I abans de començar el ple hauríem d'aprovar l'urgència dels dos punts que van passar per comissió informativa, que un era l'aprovació definitiva del pressupost de la corporació pel 2022 i l'altre era l'aixecament del reparament de l'aprovació de la despesa per la continuïtat del servei de recollida i transport de residus, gestió de la deixalleria municipal, neteja viària i conservació i manteniment de les zones verdes. S'aprova l'urgència? Entenc que sí. No? Passem a votació, senyor secretari.
Sí.
Ara ha desaparegut el Martí. Espera. Què faig?
Senyor secretari, es pot fer votació per separat els dos punts?
Sí, cap problema.
Gràcies.
Fem per separat. Primer, doncs, farem l'aprovació definitiva del pressupost. No sé si el Martí Barrera té problemes. Connexió.
Ja està. Sí, perdoneu, tenia...
Ja està. Ja està. Ja, comencem, senyor secretari.
Vots a favor?
Perdoneu, és que què és el que votem? Quin és el primer punt? Perdoneu, el de pressupost?
Pressupost, han dit. No?
De pressupost, ja ho han dit.
12. Vots en contra? Abstencions? Que no m'ha assabentat, no. O sigui, tothom ha votat a favor, no? Si no m'equivoco.
Sí, sí.
Vale, entès. Molt bé.
Doncs ara passaríem a aprovar l'urgència del segon punt, que és l'aixecament del reparament.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Perdona, Cristina, què has votat?
A favor.
Vale. O sigui, són 16 vots a favor i 3 en contra.
Molt bé. Doncs ara sí, que vam iniciar aquest ple. El primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, l'ordinari del 27 de desembre. Hi ha alguna cosa? Es pot aprovar? Sí? Doncs passem al segon punt, que és donar compte de resolucions de l'alcaldia de la número 824 a la 870 i de la número 14 de la Junta de Govern Local de la sessió del 16 de desembre a la del 20 de gener, de les regidories delegades d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de la 424 a la 430 i de la número 1 a la número 14, de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, de la número 86 a la número 89 i la número 1. D'Afers Socials, de la número 273 a la 297 i de la número 1 a la número 10. D'Hisenda, de Finances i Contractacions, de la número 518 a la 524 i de la número 1 a la número 3. I de Governació, de la 168 a la 173 i de la número 1 a la número 2. Doncs ara passarem al punt 3, que és l'aprovació definitiva del pressupost de la Corporació pel 2022. Té la paraula el senyor Martí Barberà, regidor d'Hisenda.
Sí, bona tarda a tothom. Bé, després de l'aprovació inicial i d'estar publicat Oficialment, la proposta d'aprovació inicial s'han rebut una sèrie d'al·legacions i el que fem és portar la proposta definitiva. Recordem alguns trets del pressupost, per ficar-ho en context, perquè suposo que després hi haurà debat. És un pressupost del 2022 que encara continua dins d'aquesta crisi sanitària que ens ha provocat la Covid-19, una crisi sanitària que s'ha transformat també en crisi econòmica i social, crisi econòmica per tot el teixit productiu i l'activitat, i crisi social perquè la gent més vulnerable ha estat més castigada, no? I en aquest sentit, el treball perquè la ciutat mantingui la seva cohesió social, aquest pressupost és l'eina o l'eina que creiem que ajudarà una altra vegada, com vam fer el 21 i com vam haver de fer el 20, que tot això tiri endavant, no? I, de fet, la idea que sempre hem remarcat és que en la represa de la normalitat, que sembla ser per dades que es vagi cap aquí, i en la recuperació hem de sortir els primers i hem de sortir més forts. I per això tenim una eina, que és el pressupost d'aquest 2022, que puja, torna a augmentar respecte als anys anteriors i arriba als 30.248.500 euros. Els eixos principals és els serveis a les persones, que augmenten un 3,4%, arribant a 3,6 milions d'euros. Hi ha una eina bàsica, que és de menys ingressos, però que entenem que és una acció important de cara al suport a l'economia productiva, a les economies familiars i també als més vulnerables, que és la congelació d'impostos. I, per tant, aconseguim augmentar un pressupost sense augmentar la pressió fiscal en la ciutadania i, per tant, també creiem que és una mesura significativa d'ajuda a aquesta recuperació econòmica per sortir els primers i sortir més forts. I després serà un any marcat per molta execució d'obra pública, per tot el procés de licitació que hem tingut en aquest any 21 i que, per tant, tenim que executar aquest 2022 8,1 milions d'euros. Augmenta amb un 7,5 les partides dedicades a urbanisme, patrimoni i centre històric i amb un 3,6 tota la partida dedicada a via pública i barris. Remarcar el tema de que els serveis a les persones tornen a augmentar un any més, es continuen ampliant els pressupostos amb els serveis directes a les persones i a les famílies. Entenem serveis a les persones, afers socials, ensenyament, acció comunitària, salut, dependència, acció cívica, joventut, tots aquests apartats, no? En aquest sentit. Els ingressos, recordeu que venen marcats per diferents mesures. Una és la congelació fiscal, que aquesta és una mesura pròpia que prenem com a equip de govern i com a eina de reactivació econòmica, però també tenim una reducció d'ingressos amb el tema de la plusvàlua, que en tot aquest procés complex, doncs, sabeu que la reducció d'ingressos que té prevista l'Ajuntament, veurem al final com queda, és substancial, que ve recuperada per l'activitat econòmica i d'obres i d'ICIOs que es preveu que aquest 2022 tingui, d'acord amb la línia del 21, però que ens suposa un decreixement en els ingressos i, per tant, posa més valor encara en el fet de mantenir a zero i no augmentar la pressió fiscal als ciutadans. I després, que aquest pressupost contempla l'increment del 2% de les retribucions pels empleats públics d'acord amb els pressupostos que en aquell moment no estaven aprovats, però que ara ja estan aprovats de l'Estat. Recordem també tots els grans projectes que tenim en execució, que tenim la rehabilitació de catxapes per ubicar-hi la llar de jubilats amb 2.609.000 euros. Tenim tota l'acumulació del 2022 i 2021, que ja està adjudicat de l'enllumenat del polígon industrial. Hi ha una previsió de finals de 2022 d'arribar a gastar-nos aquests 600.000 euros en millora en l'enllumenat del polígon industrial. Hi ha les obres de remodelació i renovació de la xarxa d'aigua i voreres al passeig de l'estació. Remarco, renovació de la xarxa d'aigua i voreres al passeig de l'estació amb 561.000 euros. I una obra que també ja està adjudicada, que és la recuperació de la muralla medieval de Sant Antoni amb 482.000 euros, amb una part de subvenció de cultura i de l'1,5% cultural. I també un equipament important i esperat en el centre històric, com és el nou espai jove al centre històric de Valls. Per tant, en principi, amb el Museu de Valls i amb moltes altres inversions, arribarem a aquesta execució, aquest 2022, de 8,1 milions d'euros en inversions. La majoria de partides pugen i és possible que pugin més en el sentit de que, per exemple, tenim que el Vall d'Anera té un pressupost d'1.862.000 euros ell pròpiament, després nosaltres tenim les partides d'ocupació, però es preveu que en tota la futura activitat que proposi la Generalitat o l'Estat en l'ocupabilitat i en els programes, tots aquests pressupostos poden anar millorant ara que té pressupost de Generalitat i té pressupost d'Estat, com pot ser tota l'àrea de serveis socials amb el nou contracte programa que ara s'està treballant i s'està negociant. En aquest sentit, també puja un 3,1% Acció Cívica i Joventut, puja fins a 1.800.000 euros tot l'apartat de cultura, on hi ha xarxa de cultura, subvencions, entitats i tot el tema del Museu Casteller, de posada en marxa del Museu Casteller. I també tenim com a un apartat que s'estabilitza i s'executa tota la part d'acció comunitària, participació i igualtat en tot el tema de la mediació de barris i des de salut en tot el tema del projecte Redire en el que seria el tractament als drogodependents, que en aquest cas, de moment, en l'àmbit del centre històric. Es mantenen les polítiques d'igualtat d'acord amb els convenis i amb l'aportació municipal que tenim. I també s'augmenten molt les polítiques d'habitatge. En aquest sentit, hi ha tota la previsió de la redacció del Pla Local de l'Habitatge. En mobilitat hi ha la previsió del Pla Local de Mobilitat. Per tant, són dues eines que aquest 2022 hem de treballar i posar en marxa. Puja també la part de comerç i turisme amb un 5,5% i també la part de noves tecnologies i oficina d'atenció al ciutadà, transparència, governança electrònica amb un 6,3%. Per tant, creiem que és una eina útil i que serà una eina útil per sortir d'aquesta crisi, posant per davant a les persones, però també creant xarxa econòmica i ajudant a tot el que seria la creació de llocs d'ocupació de qualitat. Respecte a les al·legacions que s'han presentat, en els informes ja ho podeu veure, les al·legacions que ha presentat la CUP, d'acord amb el criteri tècnic de la llei d'hisendes locals, el format de les al·legacions no és el que permet l'article 170.2 de la llei de règims locals i, per tant, es desestimen en aquest sentit. En tot cas, després, depèn de les intervencions, les podem argumentar més o menys al que fan referència. Respecte a les al·legacions que ha fet la secció sindical de Comissions Obreres, dels tres àmbits que ha remarcat, n'hi ha dos que són de l'àmbit de la mesa de negociació i hi ha un tercer que estimem i que, en principi, hem incorporat un model de plantilla d'acord amb el que demanaven i que, en principi, el que fem és ampliar la informació i, per tant, cap problema amb la transparència i que tota la documentació requerida sigui la que consta. El document que hi havia és més complet que el que ara afegim, però segurament el que afegim és més fàcil de comparar amb els dels altres anys. Per tant, en aquest sentit, estimem l'apartat 2 de les seves al·legacions i incorporem a l'expedient aquest model de redacció de la plantilla d'acord amb el pressupost també del 2021, tal com estava. I, per tant, en aquest sentit, doncs tant unes es desestimen tècnicament perquè no... Bueno, això de fet ja ho diem cada any, no?, que fem el pressupost, es desestimen tècnicament i l'altra, doncs, n'hi ha dues que s'entenen que estan dins de l'àmbit de la mesa de negociació, de la mesa de personal, i una que sí que s'estima i es completa la informació d'acord amb la petició de la secció sindical de Comissions Obreres.
Moltes gràcies, senyor Barberà, per part del PSC. Senyor Juan Felipe, sí.
Gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos y todas. Hoy llega a pleno la aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2022. Un presupuesto que, como les dijimos en la aprobación inicial, entendemos que es continuista y que no contiene los elementos para dar la vuelta a las dinámicas en las que durante demasiado tiempo se ha instalado nuestra ciudad. Nuestro grupo no ha presentado alegaciones porque entendíamos que nuestras aportaciones debíamos hacerlas en el momento de la confección del presupuesto, con la voluntad totalmente positiva de contribuir a un buen presupuesto y, por tanto, a un documento que pudiéramos votar a favor. Sin embargo, lamentamos que el Gobierno no las haya tenido en cuenta. Por ello, votamos en contra de la aprobación inicial y mantendremos el sentido del voto también hoy. Resumiendo, en este presupuesto las principales fuentes de ingresos siguen siendo los ingresos propios, incrementan y mucho los ingresos provenientes del Estado, también los de la Diputación y bajan los de la Generalitat. En cuanto a los gastos, les hicimos referencia en pleno de la aprobación inicial a partidas o proyectos estratégicos para Valls. Así nos referimos a servicios sociales, donde no solo entendíamos que debía haber mayor dotación, sino que debía haber mejor ejecución de lo presupuestado, cosa que evidentemente no sucede y así lo demuestran los informes de intervención trimestre tras trimestre. También nos referimos a Vall Llenera como el instrumento municipal que debía de liderar las políticas de creación de empleo en Valls. Un instrumento que baja en general el presupuesto, fruto de la bajada de ingresos de la Generalitat, pero que se debía de ser compensado con mayores ingresos desde el Ayuntamiento, y eso no se produce. Pusimos también sobre la mesa el tema de los servicios ambientales y el hecho que a 31 de septiembre del año pasado expirase el contrato de recogida de basuras, limpieza y jardinería de la ciudad, sin haber licitado un nuevo contrato. Decíamos que no veíamos en este presupuesto ningún signo de que eso se hubiera previsto, pero hemos visto que la cosa es peor de lo que nos pensábamos. Hemos visto los informes de intervención que siempre son muy claros y que ponen de manifiesto que no solo no se ha licitado ningún contrato nuevo, que era lo que correspondía antes de acabar el vigente hasta finales de septiembre, sino que ni tan siquiera han iniciado el proceso para hacerlo. Así, el informe dice que la prórroga o continuidad del servicio está prevista en el contrato originario, pero se debía acordar antes de la finalización del contrato, cosa que no se hizo. Tampoco es aplicable la prórroga de 9 meses, ya que no se ha hecho público el inicio de la nueva licitación y además el plazo por el que se prevé la ampliación del contrato es el doble de la prórroga posible de 9 meses. Y acaba diciendo el informe que se emite dicho informe con objeciones, no porque se deba seguir prestando el servicio, sino porque no se ha hecho una programación y una planificación de la actividad. ¿Cómo puede ser que sabiendo cómo sabían que se acababa el contrato de recogida de basuras, jardinería, limpieza, no hayan tenido la previsión de programar y planificar la actividad para no encontrarnos en esta situación? Nos parece muy grave y una muestra más de la mala gestión que este gobierno está llevando a cabo. También repasamos proyectos que acumulan retrasos imperdonables, como la rehabilitación de cachapas, como el Museo Casteller, que merece capítulo aparte, pero en el que hoy no entraremos. Tiempo habrá para poner el foco en un equipamiento que acumula una desviación presupuestaria brutal y que va a representar un gasto para la ciudad inasumible. Quisimos también referirnos al centro histórico, un ámbito que vemos partidas para la creación de vivienda, pero en el que no sabemos ver una dirección clara del equipo de gobierno respecto de dónde va a crearse esa vivienda. Y tampoco sabemos ver otras políticas que necesita el centro histórico, comercio, seguridad, intervención social. Y finalmente también comentamos los presupuestos participativos, unos presupuestos que a nuestro entender no estaban bien planteados. En definitiva, tal como dijimos en el pleno del 27 del 12, este no es un presupuesto que responda a las necesidades de Vall. Son unos presupuestos poco ambiciosos, de mirada estrecha, que no contemplan acciones, programas o actuaciones que signifiquen un revulsivo para la ciudad. Y como les dijimos, para nuestro grupo, Vall tiene 4 temas en los que se juega el futuro. El centro histórico, porque es el que da identidad a la ciudad. La seguridad. Necesitamos políticas determinadas y sostenidas en el tiempo en este tema. La salud y los servicios de salud. Estamos en un momento crucial ante los cambios que vienen en el PIUS. La ocupación y la creación de riqueza. Debemos centrarnos en el comercio y en el polígono industrial como ámbitos tractores de la vida económica de la ciudad. Si somos capaces de crear riqueza como ciudad, seremos capaces de garantizar una mejor vida para todos y todas. En definitiva, como no vemos en este presupuesto que se haga frente a los retos que como ciudad tenemos, votaremos en contra de su aprobación. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Martínez. Per part de la CUP té la paraula la senyora Esther Huguet.
Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. La CUP, com sempre, ha fet l'exercici de quadrar en un pressupost que, evidentment, no és el nostre, unes partides pressupostàries, per mostrar que una altra manera de prioritzar les polítiques públiques és possible. Sabem que mai són acceptades per un tema tècnic, no és cap problema. Per la CUP, les al·legacions són un exercici col·lectiu que ens permet posicionar-nos i expressar a la ciutadania quines són les línies vermelles, tal com vàrem fer també amb l'equip de govern, quan vàrem exposar-los la possibilitat d'entrar a negociar si veiem reflectides les tres prioritats de la CUP. Despesa social per atendre la infància, la dependència i la gent gran, l'emergència habitacional, incrementant l'habitatge del lloguer i la reactivació del centre històric. Les 60 modificacions en forma d'al·legacions que la CUP ha presentat per aquest pressupost 2022 van encaminades a atendre aquestes tres línies, dinamització del centre històric, habitatge i despesa social per atendre les persones, sense oblidar, però, la gestió pèssima, precaritzada i lenta dels recursos humans, com, per exemple, està passant al Patronat Municipal d'Esports, amb la contractació externa d'alguns professionals del patronat, precaritzant-los i generant dobles escales salarials per fer la mateixa tasca. També al·leguem la recuperació directa de la gestió del personal del servei de neteja, servei que s'està externalitzant a poc a poc. En aquest Ajuntament ens manquen figures com el tècnic de salut. Després de la gestió de la pandèmia, entenem que heu vist la necessitat de poder comptar amb un professional que vetlli per la salut comunitària. Esperem que aquesta al·legació al final us la feu vostra i incorporeu aquesta figura a la plantilla de l'Ajuntament. Valls som de les poques ciutats que queda que no tinguem tècnic de salut. L'obertura i la gestió directa del Museu Casteller de Catalunya clama al cel. Ens cal obrir i posar-lo en marxa. Per la CUP seguim insistint en una gestió directa i així ho presentem en una de les al·legacions. És inadmissible que seguim tenint una infraestructura d'aquestes dimensions i tancada al públic, a la ciutat i a la dinamització del barri. Per això, la CUP insistim en la necessitat de tenir el control directe de la gestió i que ens serveixi per coordinar, implicar l'obertura i la posada en funcionament del museu amb la dinamització que el barri necessita. Veiem amb bons ulls l'interès que heu mostrat en aquest pressupost pel tema de l'habitatge i, en concret, l'habitatge al centre històric. Comença a ser un primer pas. Tot i així, la CUP creiem que el greuge de la situació del centre històric és tan greu que requereix de més inversió. Per això, en les al·legacions que hem presentat, hi hem incorporat un increment en habitatge social, també en la creació d'habitatge al centre històric i l'adquisició d'immobles al mateix centre històric. Perquè el que necessita el barri és gent, joves i famílies que hi vinguin a viure. En aquest àmbit, hem incrementat la partida en el desenvolupament del pla local de l'habitatge, pensant en la necessitat de resoldre de manera immediata la situació de Provalls, i que sigui un espai on el pla local es pugui desenvolupar amb garanties d'èxit i amb la màxima expressió. Ens cal més en aquest àmbit i així la CUP ho vol expressar en les seves al·legacions presentades. Respecte al centre històric, la visió de l'equip de govern segueix estant basada únicament en la seguretat, la instal·lació de càmeres, l'ampliació de la plantilla de cossos de seguretat i, en definitiva, les mesures punitives per pal·liar una situació cada vegada més insostenible. Encara no hi ha res d'aquella comissió transversal que en una de les juntes de seguretat de fa més d'un any es va dir que serviria per treballar projectes socials al barri. Ni projectes ni pressupost. Per la CUP al·leguem en aquest pressupost una partida nova de promoció econòmica al centre històric, un increment a la partida de mediació als barris, la contractació d'un dinamitzador juvenil i l'adequació i lloguer d'un espai pel centre cívic. Ja n'hi ha prou de fer creure a la ciutadania que la biblioteca és un espai de dinamització cívica. La CUP demana amb aquesta al·legació que si no podem construir un centre cívic, rehabilitem un espai al barri per dinamitzar-lo social i culturalment. També incrementem la partida de la subvenció als moviments veïnals, perquè entenem que són espais de dinamització i participació dels barris. Aprofitant la presència, per fi, de la Regidoria de Participació Ciutadana, i no com l'està portant aquest equip de govern actual que l'entén des de la perspectiva de pagar des d'alcaldia les festes majors de barris, talment com si estiguéssim a l'època feudal on el cacic reparteix les engrunes entre el poble enmig d'un banquet. En l'àmbit de serveis a les persones, volem fer esment dels increments que creiem que ens cal per donar un impuls per atendre aquest context de crisi econòmica que sembla que ha desaparegut durant 10 dies però que existeix. Per això, per la CUP, és important generar aquesta bossa per despesa social. Cal atendre les desigualtats, no només gestionar la misèria i les engrunes, sinó oferir igualtat d'oportunitats a tothom. Incrementem la partida a les entitats del tercer sector, a la Creu Roja, Càritas i a la Teulada, que al cap i a la fi són les entitats que ens estan traient de la misèria els més vulnerables de la nostra ciutat, tenint el mèrit de fer-ho, a més, des del voluntariat i anant sovint més enllà dels projectes que ajuden a sobreviure. I creem una partida per atendre i acompanyar la infància, les famílies, de manera educativa i terapèuticament, perquè creiem que podem anar més enllà del que ens marca el contracte programa. També generem una partida per la creació del Servei d'Atenció Integral, el SAI, servei conveniat amb la Generalitat i que, evidentment, amb una tècnica sense ni jornada completa, és evident que no podem gestionar polítiques feministes i LGTBIQ+, amb qualitat i visibilitat. Per altra banda, també creiem que cal mantenir la partida d'ajuts de Covid, dotant de diners per poder fer front a les dificultats que des d'entitats, comerços, empreses, fundacions, cooperatives i ciutadania en general estan encara patint. I com sempre, la CUP aposta per augmentar la partida en diners que destinem a Vallgenera. Si la Generalitat redueix i no pot garantir programes de formació i ocupació, l'Ajuntament ha de prioritzar les polítiques actives d'ocupació i formació per facilitar a la ciutadania de Valls una millora en l'ocupabilitat i la formació, generant polítiques pròpies en aquest àmbit per generar oportunitats laborals a la ciutadania. En l'àmbit d'inversions, la CUP aposta, a part del que ja hem anat dient anteriorment, en temes d'habitatge i centre cívic, l'adequació decidida per Capadró, com a espai susceptible d'ubicar-hi l'Escola Municipal de Música i les inversions a la Fundació Vilaniu, per atendre les deficiències en temes d'infraestructures i dignitat en les millores de les condicions laborals de les seves treballadores, tant de la RAC com de Montserrat Quadrada, que fa tant de temps que necessita i reclamen. I per acabar, volem fer esment d'algunes partides que creem o incrementem perquè pensem que són prioritat per la CUP, doncs la creació del Pla de Mobilitat i Accessibilitat, l'increment en la partida del manteniment de torrents, perquè seguim vivint d'esquena, ells és un pulmó i l'equip de govern actual segueix amb polítiques poc ambicioses per aprofitar aquest pulmó. I la creació d'un pla de transició energètica que cal realitzar amb urgència per part de l'Ajuntament de Valls davant la situació alarmant que estem patint energèticament. I, evidentment, necessitem desplegar polítiques lingüístiques. Estem en un moment clau en els drets lingüístics i cal defensar-los també des dels ajuntaments. Per això incrementem la partida. Cal anar una mica més enllà de fer campanyes per saber com cal insultar en català. Tot això també s'ha pogut fer reduint altres partides, perquè l'exercici de la CUP no és només d'augmentar aquelles polítiques prioritàries, sinó també reduint aquelles que pensem que estan sobredimensionades. I és evident que la càrrega econòmica que està patint la ciutat de Valls amb aquest equip de govern i els seus 7 càrrecs de confiança que heu contractat és desmesurada. És l'equip de govern més car de la història. També disminuïm en serveis externs generals, en assessors externs, en comunicació institucional, en sistemes d'informació 2.0, en la partida en despeses d'alcaldia i protocol, partida que va augmentant en modificats de pressupost durant l'any, tal com hem vist en aquest 2021, a xarxa de cultura. Eliminem la partida de la instal·lació de sistemes de vigilància i en ornamentació de Nadal i, evidentment, traiem els 500.000 euros de la subvenció a les festes desenals, festivitat que acabem de gaudir i que han tingut un pressupost de 3 milions d'euros, ni més ni menys. Aquest equip de govern ha tingut la capacitat de generar tal despesa en 10 dies, 500.000 euros trets d'aquest pressupost del 2022. En serem conscients per quan se'ns expliqui i se'ns justifiqui que no podem tenir encara un centre cívic o que l'Escola de Música Municipal doncs haurà d'esperar o com catxapes que hem hagut de reduir pretensions, o que la seu de la policia local ja vindrà, però a poc, només anem 6 anys de retard, o que els torrents ens els mirem, però només de reull, perquè ens direu que no tenim diners per tot. Però no tenim diners ni realment és una prioritat per a aquest equip de govern. Ja no parlem de la prioritat de la rehabilitació i dinamització del centre històric, que no tenim ni diners ni idees de com fer-ho. Que la ciutadania en sigui també conscient perquè voler és poder i al final és un tema de model de ciutat, voluntat política i prioritats, que és el que al final diferencia la CUP d'aquest equip de govern. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Per part de Ciutadans, senyora Laïz.
Sí, senyora alcaldessa, no a la intervenció, solo confirmar mi voto d'abstenció ante esos presupuestos. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Barberán.
Sí, bueno, era no pas per entrar en cap mena de debat directe, perquè jo crec que ja vam fer un debat inicial molt important. Jo he d'agrair a la CUP el seu esforç. No? El Partit Socialista ha dit que no està d'acord amb el procediment, amb el pressupost, que bueno, és un debat concret que no hi entraré, però que bueno, almenys amb la tasca que fa la CUP pots mirar i comparar doncs, les diferències importants que hi ha amb allò que després s'expressa, jo diria que en alguna manera, cada vegada se'ls escapa algun vocabulari una mica massa d'orillo, perquè parlar de temes feudals quan hi ha unes bases on se liciten les ajudes a veïns, jo crec que és passar-se una mica ja de vocabulari, allò de, sap allò que ha dit de posar més diners en les polítiques lingüístiques? Doncs potser també s'hauran de posar més diners en com s'expressen les coses sense passar d'una ratlla d'una mica d'educació al respecte, no? Perquè si l'Ajuntament té unes bases per tot el tema de veïns, vostè pot estar d'acord o no amb les bases. En tot cas, hi ha unes bases democràtiques, aprovades, debatudes, etc etc. No té res a veure amb tot aquest... No sé, és com un tema de ser més modern. Com més vocabulari fa servir, així és més modern, no? Per tant, jo crec que això sí que li puc criticar directament, que no em sento almenys jo personalment còmode quan parlen tant vostè com alguna vegada els seus companys amb algun vocabulari una mica que intentem, almenys jo i nosaltres, no fer servir. Però li he de dir que sí, que jo li agraeixo que facin aquest esforç, perquè una mica ara ja entenc aquestes reunions que fem tres vegades abans d'elaborar els pressupostos perquè serveixen, perquè nosaltres els expliquem les línies, vostès les agafen i les amplien, tant vostès com el Partit Socialista, i després ens diuen que com que vostès es demanen més del que nosaltres volem fer, doncs el tècnic de salut l'han de tenir, està claríssim. I sempre li hem dit, però el tindrem quan puguem, quan toqui, quan tinguem les funcions i ho tinguem definit. I tècnic de salut, clar que volem el tècnic de salut, però primer hem de fer el pla local, hem de veure quines funcions té. No és el mateix tècnic el que volem ara que el que teníem fa un any a mitja jornada. Per tant, hem de dissenyar una política. Jo crec que vostè està d'acord, perquè, de fet, en les esmenes ens parlen de 4 o 5 plans. 4 o 5 plans per enfocar el futur de l'Ajuntament. Plans que ja tenim perquè la normativa requereix i han caducat, i molts altres plans que vostè demana, no? Perquè bueno, són així, demanen plans. Doncs clar que sí, pla local de salut el tenim i quan tinguem definit veurem els objectius i les funcions i buscarem quina és la tipologia de tècnic que tindrem i en aquell moment l'Ajuntament haurà de prendre les decisions de com afrontar la despesa d'aquest tècnic. Però és que clar, fem aquestes reunions i després ens diuen que no tenim voluntat de negociació, també ho ha dit el senyor Juan Felipe, ho ha dit en castellà, per cert, no té opcions de voluntat, no tenim voluntat, però si vam tindre 3 reunions, ens van marcar unes línies, nosaltres els vam explicar les nostres polítiques, semblava que anessin d'acord, podíem estar a diferència en 10 o 15 mil. De fet, quan vas al detall, i en aquest cas amb els socialistes no ho puc fer, però sí que ho puc fer amb la CUP, i això els hi agraeixo, els hi dic, quan vas al detall te'n dones compte que la diferència de pressupost sobre 30 milions són un 2,1%. És a dir, el que ens separa a vostès i a nosaltres en el projecte és un 2,1%. Jo pensava que ens separava més. Però o nosaltres ens acostem a vostès o vostès se van anar apuntant al carro del que funciona i del que té èxit per a la ciutat. Jo crec que és més la versió segona que nosaltres la primera. Tot i que estem oberts a qualsevol proposta sempre a incorporar-la, com vam fer en el moment de les ordenances amb la proposta que socialistes i la candidatura d'Unitat Popular vau fer de cara a ajudar encara a la subvenció de les famílies nombroses pel tema de l'IBI. Se'n recorda allí que dèiem qui era classe popular i qui era rica, que vostès van ficar un número i van agrair la interpretació. Per tant, li agraeixo, la diferència no és tant, els agraeixo que es vagin anant sumant als nostres projectes, que vostès demanin sempre més del que nosaltres fem, perquè tenim les limitacions que tenim, però que estem d'acord amb anar tirant avançant. Perquè, miri, la proposta que fa vostè de comerç està molt bé pel centre històric perquè diu que 30.000 han d'anar destinats al centre històric, però en treu 3.000. És a dir, encara n'hi posa menys que les que li posem a l'equip de govern. Per tant, en el comerç vostès van enrere, amb plans d'ocupació i Vall d'Hebron, nosaltres ja vam apostar en el seu dia per plans d'ocupació, inclús vostè sap, i ho hem dit en diferents, que el sou el millorarem per equiparar el sou, com deia vostè, entre els treballadors de l'Ajuntament i els dels plans d'ocupació, i per tant, continuem amb aquesta línia, per tant, que s'afegeixin en aquesta línia i estem d'acord. Estem d'acord en donar més economia al patronat d'esports. Li posen 50.000 euros. Suposo que deu ser per poder pagar els monitors, aquesta diferència que vostès diuen, de contractes, etcètera, etcètera. En tot cas, no és cap il·legalitat, és una cosa que es pot anar treballant i anar mirant. Respecte a la borsa pròpia tan famosa de benestar social, són 96.000 euros. Però si, quan fem el contracte programa i el tanquem, ja n'hi posarem més de 96.000 euros a les polítiques de benestar social. Per tant, ara ja començo a veure que la borsa que ens diferencia tant en el discurs, en la realitat no és tan gran. No és tan gran. I que quan liquidem 2022 amb el nou contracte programa on nosaltres hi posarem més diners i la Generalitat també hi posarà més diners, doncs veurem que ja hi podrem arribar aquí. Per tant, no estem tan lluny. Amb habitatge, social, centre històric, provalls, escolti, les polítiques les tenim. Que vostè vol posar 15.000 més o 15.000 menys? Doncs, bueno, la política és aquesta. Vostè ho vol treure d'un post i posar-ho aquí? Bueno, després al final ja els hi faré una reflexió. Mediació de barris. Tenim activada la mediació de barris. Tenim activat a Gueiro amb el Redire. I vostès, 20.000 més. Però la política hi és. I s'està treballant i s'està executant. I s'està fent. I si veiem amb les conclusions que necessitem posar més recursos, n'hi posarem més. Però vostès ja en posen 20.000 més només per titular. No perquè sàpiguen que fa falta o no fa falta, perquè haurem de tancar aquest primer projecte de Redire, veure què ens diuen i veure com continuem. I veurem, hem de veure aquesta política de mediació de barris, com funciona i què ens diu. I després hi posarem el que calgui, ja ho sabem. Però vostès fan aquest exercici sempre de, quan saben el que fem, un pas més. Així no cal votar mai els pressupostos ni que s'assemblin molt, perquè no sigui cas que diguin que ens acostem massa a certes polítiques, no? Bueno, jo crec que estan més encarats a l'època feudal alguns que altres. Servei d'atenció integral. Escolti, en el nou contracte programa, més amb tot el projecte que ha arribat d'educació, a l'àrea d'educació de tot el PMO i el Pla Educatiu Entorn, tenim personal, tenim diners, ni posem l'Ajuntament ni continuem posant per fer polítiques de cara a allò que es cregui dins de les polítiques i els tècnics ens marquin. Per tant, posar 30.000 euros en un apartat que ja ha pujat gran i que el contracte programa tornarà a pujar, ens sembla bé, vostès ho poden fer, però la política és la mateixa, és la mateixa. Hi ha una cosa que sí que veig que han canviat, bueno, n'hi ha dues, però només la comentaré una, que és que ara sí que estan d'acord amb la gestió de la ràdio online. Fins ara volien que fos una gestió pròpia i ara hi posen 37.000 euros perquè continuï i es faci més gran. Bueno, però està bé que s'hagin afegit a un projecte de l'equip de govern, també és interessant, no? De Torrents, què vol que li digui? Posar 10.000 euros a Torrents o no posar-s'hi? Ara, vostè havien de fer servir, sortir els Torrents i dir que no fèiem res en Torrents. Ja li dic jo que en Torrents s'està treballant i molt, però bueno, són projectes molt ambiciosos que el consens en el POM ens va permetre tenir una política clara i que no cal gaire debat. El que s'ha de fer és tenir projectes, com se paguen aquests projectes, i és amb el que estem treballant. Dels plans, mobilitat, habitatge, pla de transició energètica, i algun més que em deixo, ja li dic, transició energètica, ja li vam comentar i ho hem dit en la licitació del PLEC, que segurament arribarem tard també com a l'altre, però que l'hem d'estudiar molt bé, amb la licitació del PLEC, de l'enllumenat i del manteniment dels edificis, és la gran oportunitat. No cal fer un pla de transició energètica. El que hem de fer és fer que els equipaments municipals i les polítiques i accions municipals compleixin les emissions zero de CO2 i a partir d'aquí veure què podem fer. N'hi ha moltes de línies d'ajudes en aquest sentit i això ho vam parlar quan parlàvem de les ordenances i aquí ens tocarà veure com ho fem, però contractar una gent perquè es faci un pla, creiem que en aquests moments la nostra feina és aquesta. Si quan acabem aquesta feina creiem que hem de fer altres, ja veurem què fem, però ara els tècnics han d'estar enfocats a que les polítiques de l'Ajuntament siguin d'emissió zero de CO2. I aquí és on estem, i aquí és on hi dediquem els esforços. Amb inversions, pensi vostè que fa una transformació d'inversions de 445.000 euros. Bé, canvia les oficines d'urbanisme pel centre cívic, els anys enrere deien que havíem de posar diners al centre cívic, ara diuen que hem de llogar uns espais i no sé què. Bé, vostès també es mouen, suposo, d'acord amb la realitat i les possibilitats, però no marxen dels projectes. No marxen dels projectes, centre cívic, biblioteca, dinamització, espai jove, tot això està al centre històric. Tot això està al centre històric. Per tant, apostem pel centre històric. I, per exemple, posen 50.000 euros més en habitatge, en creació i adquisició d'habitatges. Clar, n'hi ha 300 o 350 i vostès n'hi posen 50 més. D'altres una mica més, perquè el govern no fa prou. Home, amb 50.000 més no és que hi hagi gaire diferència. I després hi haurà un romanent i unes modificacions de pressupost que es pot recuperar. Per tant, jo, en aquest sentit, li he de dir que, bueno, doncs, jo crec que sense gaires esforços, si volen, l'any que ve ens podem seure amb aquests números i veure què fem. perquè possiblement amb la liquidació, quasi que sense fer cap negociació, ja ens podran votar a favor dels pressupostos. Perquè amb els canvis que han fet, que suposen un 2,1%, bueno, possiblement no ens votaran perquè amb el que és la gestió del Museu Casteller i el servei de neteja, doncs aquí divergim amb el model, no? Divergim amb el model. Nosaltres estem més amb Europa, vostès estan més, no sé en quin continent més, però bueno, nosaltres estem més amb Europa amb la col·laboració públic-privada. Vostès estan més amb altres continents d'aquests que tenen taules llargues o tenen banderes vermelles amb estrelles. Per tant, en aquest sentit, li he de dir que tenim un pressupost on vostès se poden o s'acosten molt i li he de dir que aquesta reflexió la puc fer després de treballar-ho. Amb el grup socialista no ho puc fer. Per què? Perquè, bueno, les frases són les frases, però estem on estem. Una diferència d'un 2,1% jo crec que es podia moure algun tipus que no fos el vot negatiu del no, del no, del no. Però jo crec que en aquest sentit fan veritat la seva fama i, per tant, voten no amb uns pressupostos que no divergeixen tant. El que sí que està clar és que nosaltres creiem que aquests pressupostos són molt bons per a la ciutat, són molt bons per continuar amb la sortida, sortir els primers i sortir més reforçats, i totes les accions que fem, encertades, jo crec que la majoria, algunes millorables i algunes potser que no, són en aquest sentit i en aquesta voluntat. Posar les persones per davant, a més de posar les persones, crear activitat econòmica per crear llocs de treball dignes i de qualitat i sempre, sempre, sense deixar els més vulnerables enrere i mantenir la cohesió social de la ciutat. I jo li puc dir que aquests pressupostos, amb els complements que vindran gràcies a la Generalitat, que tindrà un pressupost més ampli, els podrem fer. Petita referència, tota la culpa de que no hi hagi diners en ocupació són de la Generalitat. Sabem que els diners d'ocupació no venen de la Generalitat, venen de l'Estat i els gestiona la Generalitat. Per tant, jo aquí li demanaria a la CUP que no s'afegís a les polítiques socialistes en aquest sentit de dir que la CUP és de la Generalitat, sinó que fiqués el focus allà on toca, que és amb les polítiques de l'Estat, que són centralistes, que el que fan és deixar poc o el més difícil a les comunitats autònomes i, a més, Catalunya està infrafinançada en aquest sentit. Per tant, analitzades les al·legacions, li he de dir que les polítiques no són tan dispars, que només hi ha un 2,1% de diferència, que en les inversions quasi que no hi ha diferència i que hi ha un petit, suposo que insalvable punt, que és que vostès, bueno, a veure que no, que a veure que, per exemple, el transport públic està licitat a l'exterior i governa la CUP, però que en aquest cas la CUP de Valls en aquest sentit es tanca i que la gestió externalitzada doncs està en contra. Per tant, bueno, i una cosa, que els hi falten 60.000 euros. És a dir, quan fas els números, falten 60.000 euros. Aquests 60.000 euros, un altre any, el que poden fer és tocar els ingressos i anar a la partida de l'IBI i dir, com que nosaltres com a CUP volem pujar els impostos, aquests 300.000 euros els pujarem dels impostos al ciutadà i farem polítiques per 300.000 euros més. Sàpiguen que quan fan aquestes al·legacions que no toca fer, però que les volen fer i em sembla bé que les facin, els ingressos també els poden tocar. I, per tant, també ens poden dir d'on volen treure més diners i a quin sector de la ciutat volen que paguin més diners. Moltes gràcies.
Molt bé, senyor Barberà, jo l'any d'intervenció. Senyor Martínez.
Buenas, señor Martí, de verdad, escucharle es... Bueno, de verdad que es que me quedo totalmente sorprendido, porque, sobre todo, cuando nos tilda a los socialistas que no se puede, no se puede el qué. Usted cuando se ha sentado con nosotros ha negociado algo, nosotros hemos hecho propuestas y no han tenido ni la mínima intención de negociar nada con nosotros. Cuando ustedes se sienten con nosotros a negociar, venimos de un mundo y como socialistas somos partido de gobierno, somos de gobernar y lo hemos podido reflejar en el histórico de esta ciudad. Mire, lo que más le molesta a ustedes es la fiscalización que les hacemos a través de la liquidación. Una cosa es el presupuesto, que pueden haber buenas intenciones, pero luego en la liquidación viene la gestión. Y en la gestión, no vayamos a la legislatura pasada, sino en esta, en el 19 y en el 20, y ahora veremos la liquidación del 21. Dan mucho o dejan mucho que desear, tanto en inversiones como en servicios a la ciudad y sobre todo en servicios sociales. Que en un presupuesto de servicios sociales de 780.000 euros en programas nos sobren 230 y tantos mil, hombre, tienen un problema de gestión, ¿eh? Cuando ustedes quieran, nosotros estamos dispuestos a negociar. Y personalmente vengo de un mundo de negociación, todo, no una negociación en el Pleno como ha estado haciendo ahora con la CUP. No, no, no. Nosotros nos sentamos antes y luego cuando se presenta ese presupuesto, si todo aquello que se ha negociado es visible y es y se puede palpar y tocar y es beneficioso para la ciudad, lo apoyaremos. Mientras tanto, no, porque no demuestran en su gestión que así sea. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Senyora Huguet.
Sí, un parell de cosetes. En principi, la CUP el que fa és un exercici de responsabilitat en un pressupost que no és el nostre. És evident que si la CUP fes un pressupost nou, no agafaríem pas el vostre pressupost com a model de referència. Per tant, jo crec que la diferència que ens mouríem ja no seria d'un 2,1, com el senyor Barberà diu, sinó que seria bastant més. Ho dic, és un matís, però crec que és important doncs, mantenir-ho. Estem fent l'exercici, fent unes al·legacions en un pressupost que gairebé doncs, tenim poc marge de maniobra per tot el que esteu doncs, tenint lligat, no?, amb convenis, amb, no?, amb empreses, amb, llavors amb, bueno, és complicat fer al·legacions a un pressupost en una base que ja no és el nostre. I el més fàcil seria fer com el PSC, doncs, evidentment, no fer al·legacions i no traçar ni cap línia vermella ni apuntar quines són doncs, les propostes polítiques que des de la CUP pensem que són interessants en aquest petit marge de maniobra que tenim, que doncs deu ser això, gràcies per la dada, aquest 2,1%. Vale? També és veritat, teniu molts plans, és ben cert, heu elaborat molts plans, el problema és que no s'estan desplegant, aquest és el greu. En podem tenir més i nosaltres, evidentment, sempre en volem més, però per desplegar-los, no per tenir-los a l'armari. I en tot cas diu que no està quadrat, que falten 60.000 euros o sobren, ara no recordo si era la diferència. Ja li passarem l'Excel, normalment li acostumàvem a passar, és veritat. Crec que aquest any no li vaig adjuntar a les al·legacions del pressupost. Li facilitarem perquè ja veurà que sí, que en principi està quadrat en un format Excel. I intentarem també recordar-ho de cara al el 2023, la possibilitat, que sempre ho hem demanat, de gestionar el que seria, no?, el debat d'ordenances i de pressupost, amb la idea que al final ha dit el senyor Barberà de dir, home, fem l'exercici també de veure, no?, on podem tenir més ingressos. Doncs em sembla bona idea treballar les ordenances i pressupostos, no?, en ingressos i despeses en un debat conjunt i en sintonia. No em sembla malament. Ho agafo com a idea per recordar-ho de cara al 2023, no?, i intentar fer-ho una idea que ja fa molt de temps que la CUP doncs, va demanant, no?, que una mica els ingressos i les despeses, ordenances i pressupost, doncs, es debatin junts. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Huguet. Hi ha alguna intervenció? Entenc que no, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Tots a vots a favor, 6 en contra i una abstenció.
Molt bé, doncs passem al quart punt, que és l'aixecament del reparament de l'aprovació de la despesa per la continuïtat del servei de recollida i transport de residus, gestió de la deixalleria municipal, neteja viària i conservació i manteniment de zones verdes. Té la paraula el regidor de Hisenda, el senyor Martí Barberà.
I torno, tot i que algun grup n'ha parlat abans, ara que és el punt concret, explico una mica el que diuen els informes i la situació que tenim i per què hem de fer aquest aixecament de reparament. No? El contracte de la gestió de la recollida selectiva, de la recollida de residus, de la deixalleria, de la neteja viària o de la conservació i manteniment de zones verdes, que puja, si no recordo malament, a vora 4 milions i pico tot junt, és un contracte de 16 anys que acabava el 30 de setembre de 2021. D'acord? De fet, com a equip de govern vam començar a treballar-ho amb uns mesos abans, encarregant ja una mica quins eren els criteris i els estudis previs. El que passa és que després dels estudis previs hem d'encarregar altres feines, no? Com són quins models de gestió hem de decidir, quines necessitats futures hem d'assumir. Recordem que en aquests moments tot el tema de recollida de residus i de tractament de residus està en un moment molt complex. Nosaltres estem arribant al que ens demana Europa, però en aquest contracte nou serà molt important encertar-la i tenir clar com ho farem perquè tot funcioni en un futur. I, per tant, tot això d'aquí fa que tot el procediment de contractació s'hagi complicat molt i més de l'esperat, està claríssim. Ja no ficaré l'excusa de la Covid-19 i d'altres coses, però jo ja entenc que aquesta ja és una cosa que no és excusa, sinó que és una realitat i que ens afecta en el dia a dia i més en aquesta situació. Aleshores, el que passa és que dins de l'expedient hi ha un informe tècnic que diu que, d'acord amb el plec de clàusules, s'ha de continuar prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte. Si vostès miren els acords de Junta de Govern, veuran que anem treballant i que ara ja estem en la fase final per adjudicar l'assistència tècnica i jurídica per a l'elaboració del plec i fer la licitació i fer la valoració final. Per tant, estem al partit final, però clar, quan tinguem el plec, hem de donar temps a les empreses perquè presentin les seves ofertes, hem d'estudiar les ofertes, que no seran, me'n recordo l'any 2005 que venien carros plens de carpetes per analitzar, i per tant això no serà en 3 mesos. És un disseny difícil i serà un procediment difícil per adjudicar. Per tant, aquí el que fem és prendre una decisió que és a 18 mesos de previsió, val? Que si és abans, que ho hem acabat abans, doncs perfecte, de que aquí s'ha de fer un pagament d'un servei que s'ha de continuar fent i s'ha de fer d'acord amb els preus que hi havia i amb les normes que hi havia. L'únic que hi ha de nou en aquest preu és que, com que després dels 16 anys hi ha inversions amortitzades, es redueix fins a 241.000 el cost mensual i es fa una previsió de l'any 2022 i de l'any 2023 d'aquests 18 mesos. Això, quan ho hem de tramitar, la intervenció fa l'informe dient, escolta, això, en lloc de ser continuïtat dels serveis, hauria d'haver aprovat una pròrroga. Ah, doncs ara ja no som a temps d'aprovar la pròrroga. Però el servei s'ha de continuar prestant. Per solucionar aquest dubte tècnic que ens posa l'interventor, ens demana que ho aixequem i fem un reparament, i ho aixequem a ple i ho fem públic. Escolti, miri, aquí en lloc de continuar el servei tal com preveu el plec, hauria de prevaldre el criteri de pròrroga. Ara és una pròrroga tàcita, com diu, i s'ha de continuar fent i és la millor solució. Però s'hauria d'haver fet marcar una pròrroga. Per tant, nosaltres podíem estar elaborant el plec més temps, però hauríem d'haver acordat una pròrroga. Per tant, el que estem dient és que en un moment determinat s'havia de prendre una decisió tècnica i jurídica que era aprovar una pròrroga i que no la van fer pensant que no seria tan gros tot aquest procediment. Bé, doncs ara el que fem és posar-ho en públic per deixar les coses clares, perquè al final aquests informes els llegeix la frase que toca. Escolti, el que diu l'interventor, existeix crèdit pressupostari i és l'adequat. Per tant, aquí no hi ha una decisió política rara, sinó que nosaltres tenim els nostres diners que venen una part de les taxes de la recollida d'escombraries de la ciutadania i una part d'inversió dels impostos de la ciutadania. I, per tant, tenim els diners i ho tenim perfecte per poder pagar. A més, és el format adequat. A més, ho aprovem plurianualment. Cap problema, perquè es pot fer. I, a més, qui ho genera i qui ho aprovarà serà l'òrgan competent. Per tant, fins aquí cap problema. El problema de la discrepància està aquí, si és continuïtat dels serveis o és una pròrroga que s'hauria d'haver aprovat en un moment determinat. I, per tant, aquesta divergència tècnica el que fa és que nosaltres portem aquest reparament perquè l'interventor entengui que això està solucionat i puguem continuar pagant aquestes factures. I és el que fem. No hi ha res més aquí. Que estarem mesos i hem estat mesos en el plec. Home, és un plec que si el traiem a uns 8 anys... és de 32 milions d'euros. Si no ens mirem una mica aquest plec amb la complexitat que té, amb les noves incorporacions, amb el tema de la gestió de residus, de recollida, de pagament de cànons a la Generalitat, de si la incineració o no la incineració és l'adequat, escolti, l'hem de mirar molt bé aquest plec. Per tant, qualsevol crítica que vingui perquè hem tardat en l'elaboració d'aquest plec, Ho sento molt. L'escoltarem i la mirarem i millorarem allò que calgui, però ens hem de prendre el temps necessari perquè el plec sigui el correcte i l'important pels 8 anys futurs, si és de 8 anys, d'aquest servei. I està claríssim que és important. No hi ha només la jardineria perquè estigui net, sinó perquè la gestió dels residus, si no la fem ben feta, pot ser molt cara per la ciutadania i per aquest Ajuntament en un futur degut a les normes europees. Per tant, llegit bé els informes, el que estem fent és això. Per tant, no tenim un contracte vigent, no s'ha firmat una pròrroga d'acord amb el que creu la intervenció, però hi ha uns informes que diuen que hi ha continuïtat del servei degut a que està dins el plec de clàusules del contracte. Per tant, el que fem és elevar públic, fem públic la situació, aprovem el pagament d'aquestes despeses perquè el funcionament sigui normal i ja està. Vull dir, que poden dir que tardem, no tardem, són eficients. Bueno, això ja ho diuen sempre, no passa res. Però nosaltres el que hem de fer ara és aprovar aquest procediment administratiu perquè totes les coses estiguin el millor possible. I ja està. I, per tant, els reparaments n'hem fet de 10.000 i ara en farem un de quasi 4 milions d'euros. Però el concepte és el mateix, que hi ha un procediment administratiu que, d'acord amb la intervenció o amb altres criteris tècnics, doncs, uns creuen que s'haurien fet d'una manera, altres potser van pensar en una altra, quan arriba la fiscalització es veu, ja no hi ha temps a aprovar-ho i, per tant, s'ha de fer aquest reparament. Cap problema, però ja li dic, hi ha crèdit suficient, és l'adequat, es pot fer de caràcter plurianual, es genera per un òrgan competent, es pot continuar perquè és la millor solució davant de la situació que estem de no haver fet la pròrroga i ja no entrem en discrepàncies tècniques de si és millor la continuïtat de serveis o la pròrroga, perquè ens és igual, o el posem a ple i nosaltres aixequem el reparament i continuem l'activitat i el regidor responsable tindrà la tranquil·litat de poder disposar dels diners i pagar les factures, que és el que ell necessita per tenir un servei i treballar el servei amb l'empresa concessionària. I aquesta és l'explicació que si llegeixes els informes, està escrit els informes. A partir d'aquí interpretar la lectura, cada un pot fer la seva novel·la. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Barà. Per part del PSC, senyor Juan Felipe.
Gracias, alcaldesa. Señor Barberá, de verdad, es que no tengo palabras para decir que cómo leemos los informes de fiscalización. Oiga, leemos tal lo que pone y reflejamos en nuestras intervenciones lo que refleja intervención. Si usted quiere interpretarlo de su manera, interprételo. Pero está indicando que ustedes no hacen la labor que deberían de hacer y en su momento. Y puede explicarlo como usted vea. En nuestra intervención en el anterior punto les hemos expresado nuestro punto de vista sobre esta prórroga. Nuestro no es al servicio que se tiene que prestar, sino al por qué estamos en este escenario. Y este escenario es porque ustedes no hacen su gestión correctamente, provocada por la falta de gestión de este gobierno. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Per part de la CUP, senyora Huguet.
Moltes gràcies. Hola de nou. Avui entreu per urgència l'aixecament del reparament de l'aprovació de la despesa per la continuïtat del servei de recollida i transport de residus, gestió de la deixalleria municipal, neteja viària i conservació i manteniment de zones verdes. Un títol molt llarg, però que si l'hem entès bé i traduït en un llenguatge més planer, ve a dir que tenim una empresa a la que se li va acabar el contracte el 30 de setembre de l'any passat, fa 5 mesos, però a la que li hem de seguir pagant, ja que evidentment està oferint el servei i això cal que ho aprovem per ple. Per començar, té certa gràcia que se'ns demani que aprovem per urgència la incorporació d'aquest punt, ja que si no anem errats, fa 16 anys i alguns mesos que sabien que aquest contracte s'acabaria l'any passat. I és per això que hem votat en contra de la incorporació d'aquest punt en l'ordre del dia. Vostès han argumentat que no és un contracte, que és un contracte d'una gran complexitat i d'una gran importància i que requereix temps per preparar-lo. I tenen raó, és un contracte molt complex i important i per això ens queixem. La seva obligació passa per prioritzar les coses importants. Per tant, no ens serveix d'excusa. Creiem que 16 anys és un temps més que suficient per preveure-ho i preparar-ho. Veient la documentació aportada, entenem que es demana que s'aprovi la despesa pel 2022 i per mig 2023. Això vol dir que ja veuen que no ho aclarireu en aquesta legislatura. Aquest contracte hauria de ser una gran oportunitat per canviar el model de gestió que s'ha seguit fins ara i que es basa en externalitzar el servei a una gran empresa que s'enriqueix a costa d'escanyar els seus treballadors i treballadores i treure un rèdit econòmic d'un servei públic en benefici de la pròpia empresa. Aquest no és el model que volem per a la nostra ciutat. La nostra aposta passa per la gestió directa dels serveis públics o, com a molt, podem encomunar aquests serveis amb altres administracions públiques, com podria ser en aquest cas amb el Consell Comarcal. Podria ser una bona oportunitat per fer comarca, però ja estem veient quin és l'estil d'aquest equip de govern amb aquest tema i en d'altres. Seguir externalitzant els serveis públics, perdent el control, prioritzant els beneficis econòmics de l'empresa i mercantilitzant les polítiques públiques per davant d'un bon control en la gestió dels serveis públics i unes condicions laborals més dignes per l'equip humà que ho porten a terme. Tornant al tema que ens pertoca, entenem que l'empresa que està prestant els serveis ha de cobrar, però també volem deixar palès que per nosaltres les explicacions o excuses donades per l'equip de govern no són vàlides i per tot això que el nostre vot serà en contra.
Senyora alcaldessa, no se li oye.
Perdó. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Sí, aquí yo creo que, como el señor Martí Barbera ha explicado de forma tan enfática, hay dos puntos a tratar. Uno es el tema de por qué se ha incorporado al Pleno, porque es una empresa que tiene que gestionar un servicio que es necesario para los ciudadanos, sino por el hecho de que no esté con un contrato vigente, se deba de cesar la actividad y como tal, pues bueno, si es un punto que se tiene que aprobar en Pleno, aquí estaremos. Pero eso no deja por otro lado, y ahí sí que estoy francamente en desacuerdo, el hecho de que para un proyecto tan complejo como se ha descrito, que es el contrato para el futuro servicio de reciclaje, basuras, jardinería, que tiene que cubrir los servicios de la ciudad, señor Barbera, cuando algo es complicado no se tarda en empezar, se empieza antes. De hecho, cuando nosotros empezamos a formar parte de este consistorio a mediados de 2019, yo creo que una de las primeras reuniones a las que yo pude asistir con todos ustedes, ya se habló que uno de los principales temas a tratar durante este mandato sería el pliego para el nuevo contrato de basura, y de eso han pasado casi 3 años. Entonces, sí que es una reflexión el hecho de que se va muy tarde, es un contrato que no debería haberse dejado caducar, o al menos se podría haber extendido en un tiempo razonable, pero comenzar ahora, hace escasos meses, en 2021, a trabajar en el pliego con un horizonte que no creo que lo hubiéramos terminado en el presente mandato, pues bueno, creo que entenderá que en ese sentido la oposición, al menos la parte que yo represento, pues no estemos nada contentos con este tipo de gestión, más aún cuando no es el primer pliego que o bien se retrasa o bien hay que repetir, y eso sí que es un tema de gestión que este ayuntamiento y su equipo de gobierno debería mejorar. Nuestro voto en cuanto al punto será de abstención, pero sí que queremos que hagan profundamente esa reflexión porque ese tipo de gestiones no es uno de sus puntos fuertes precisamente. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Laiz. Doncs, senyor secretari, si no hi ha més intervenció, passem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 12 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.
Molt bé, doncs passem a l'apartat de mocions, que és el punt 5è, que és la moció presentada pel municipal socialista candidatura de Progrés per la millora d'accessibilitat al municipi. Té la paraula el representant del PSC, la senyora Assumpció Fernández.
Bona tarda a tots i a totes. Accessibilitat universal és la condició que han de complir els entorns, els productes i els serveis per ser utilitzables en condicions de confort, seguretat i igualtat per a totes les persones, independentment de tenir o no algun tipus de discapacitat. És per això que no ha d'existir cap limitació en l'exercici de les 3 activitats humanes bàsiques, la mobilitat, la comunicació i la comprensió. La incorporació d'aquesta condició d'accessibilitat universal en la planificació, organització i gestió de les ciutats facilita la convivència adaptant-se al cicle de la vida, sense segregacions ni discriminacions. Aquesta moció, tot i saber que des de l'equip de govern ja es treballa en un pla de mobilitat municipal, vol implicar que s'incorpori a més l'accessibilitat com a condició important a la gestió del nostre ajuntament, a més de ser una responsabilitat compartida a totes les àrees municipals. Així mateix, des del punt de vista de la mobilitat efectiva de tots els veïns i veïnes de Valls, Es demana que sigui palès el fet de que no tothom es pot moure de la mateixa manera pel nostre municipi i que això és un fet constatat que s'ha de solventar. Tal com diu la nostra moció, a la ciutat hi ha persones que tenen restringida la mobilitat per causes diverses i que tenen problemes per desplaçar-se, ja que existeixen trams on no poden circular amb seguretat a causa de la nul·la adaptació de les voreres, la manca d'aquestes, o que allà on n'hi ha no compleixen l'amplada lliure mínima prevista a la legislació vigent en matèria de mobilitat i d'accessibilitat, provocant això que la seguretat viària es vegi amenaçada per la manca d'un espai convenient per la circulació de vianants, que es posen en perill a ells mateixos i a tercers, i que així mateix els ciutadans amb dificultats de mobilitat no poden accedir lliurement a tots i cadascun dels espais públics del nostre municipi. A més, recordem que hi ha infraestructures que són exclusivament de responsabilitat municipal i, per tant, és responsabilitat de l'Ajuntament actuar-hi quan faci falta. Via pública, espais públics diversos, edificis municipals, transports i comunicació. Per totes aquestes raons, el grup municipal del PSC a Valls ha proposat en aquesta moció un acord únic en el qual es demana l'elaboració d'un pla d'accessibilitat física i comunicativa dels serveis i equipaments públics i privats d'ús públic, els transports i la via pública a Valls, el qual, un cop aprovat, podria escriure's a la partida de millora de la via pública o de manteniment que ja té una dotació pressupostària pels pressupostos del 2022. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Fernández. Per part del govern té la paraula el senyor Jordi Cartanyà. Senyor Cartanyà, té la paraula.
Moltes gràcies. Coincidim amb la seva proposta de moció que insta en aquest equip de govern a elaborar un pla d'accessibilitat. És evident que és necessari tenir aquest pla per detectar aquelles necessitats i proposar les solucions adients per aquelles necessitats que sorgeixin. Com vostès saben, estem en la revisió de l'actual Pla de Mobilitat Urbana i en la redacció d'un nou Pla de Mobilitat Urbana. El passat mes de desembre ja vam encarregar una diagnosi a Quick Mobilitat com a primer pas per a la redacció del que serà el nou Pla de Mobilitat i Accessibilitat Sostenible de la ciutat de Valls. Com he dit, aquest pla contempla la mobilitat des dels seus vessants de la sostenibilitat, és a dir, tots aquells vessants que ens millorin l'eficiència energètica i la disminució de la petja de CO2 en les tasques de mobilitat i els canvis de la mobilitat de la ciutat que plantegem, i també l'accessibilitat, per fer una mobilitat accessible a totes les persones que tinguin diversos tipus de mobilitat o de capacitat per desplaçar-se per la ciutat. El pla realitza en diverses fases. La primera és la que tenim en marxa en aquest moment, que és la diagnosi. Després hi ha una fase participativa on tant ciutadania, entitats, tècnics, partits polítics hi podran fer les seves aportacions. Finalment es farà la conclusió i es finalitzarà el pla amb un document de redacció final que contemplarà doncs, tots aquells aspectes que cal millorar amb un calendari temporal d'uns 8 anys, que és el que recomanen els plans actuals, i comptem que doncs, durant aquest 2022 el tindrem elaborat. Per tant, el que proposen s'adiu perfectament amb el que tenim previst fer i donarem suport a aquesta moció perquè doncs, és el que estem elaborant en aquests moments.
Molt bé. Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Per part de la CUP té la paraula el senyor Pere Vidal.
Sí, bona tarda. Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tots. Des de la CUP votarem a favor d'aquesta moció i el motiu és ben senzill. Creiem que qualsevol persona, independentment de quines siguin les seves capacitats, ha de poder desplaçar-se sense impediment per la seva ciutat. Creiem que aquestes alçades, poder-se moure lliurement sense haver d'estar pendent dels possibles obstacles que ens podem trobar pel camí, hauria de ser un dret garantit. En aquest sentit, des de la CUP fa temps que demanem la implementació d'un pla de mobilitat on un dels eixos vertebradors sigui la peatonalització dels carrers, amb l'objectiu de fer de Valls una ciutat que prioritzi les persones i que convidi a caminar pels carrers, però també amb el de millorar-ne l'accessibilitat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Ciutadans, senyora Laiz,
Sí, señora alcaldesa, nosotros igualmente votaremos a favor de esta moción. Yo creo que, y ya lo he repetido muchas veces, que ese es el tipo de mociones de carácter puramente municipalista que deberíamos discutir en este pleno. Un tema como la movilidad para que todos los vecinos y vecinas de Valls puedan tener acceso a sus calles, a esos paseos y a esas reuniones es un tema que ciertamente se está trabajando, pero yo creo que sería muy positivo que por parte de este plenario se diera soporte a esta moción y a otras de este ámbito. Y bueno, no extenderme mucho más y reafirmar mi voto positivo a esta moción. Gracias.
Moltes gràcies. Entenc que s'aprova per unanimitat. Sí? Molt bé. Doncs passem al sisè punt, que és pregs i preguntes. Ha arribat alguna pregunta, senyor secretari?
No, no ha arribat.
Molt bé. Doncs passem a pregs. Per part del PSC, algun preg? No? D'acord. Per part de la CUP, senyor Vidal?
Sí, hi ha un prec. És un prec pel tema de les decenals. Aquest és el prec de les oportunitats perdudes. Voldríem convidar-los a repensar l'enfoc de les festes. Intentaré posar llum a allò que potser els ha passat per alt i hem de tenir en compte. Estaria bé que em prenguessin nota perquè també són oportunitats que us oferim per millorar. I no, no som els del no. Som la veu d'una part de la població que, tot i que us incomodi, hauríeu d'escoltar i tenir en compte. Aquest prec també és per recordar-los que el nostre deure com a representants i servidors públics és ser impecables, ja que ens devem a la ciutadania, els qui representem, i la nostra feina ha de portar a incloure i tenir en compte tots els ciutadans vallencs i vallenques i a treballar per millorar-ne la qualitat de vida. Cada cop que no fem bé aquesta feina, perdem una oportunitat. Si ho fem malament, estem pitjor perquè podríem estar millor. Començo. El tema del rei Baltasar. Tenint un Baltasar amb la cara pintada, hem perdut una oportunitat d'incloure gent de pell negra del nostre municipi, de trencar barreres i de convidar gent nova a participar de la nostra festa. Els convidem, els fem un prec per revisar allò que calgui, per no tornar a tenir ni racisme ni amiguisme en festes o actes a Valls. Tema llums. Contractant de nou el senyor Mariano, hem perdut una oportunitat de promoure i fer partícips els vallencs i vallenques de fer unes llums pròpies de Valls. Hem vist 750.000 llums vingudes d'Itàlia que se n'ha tornat cap allà, junt amb els diners que han costat, dels que hem participat com a purs espectadors. Potser per d'aquí 10 anys podríem pensar unes llums participatives, convidar els barris a fer les seves instal·lacions o obrir-ho a projectes gestats aquí mateix a Valls. No només es tracta de gastar diners, sinó de pensar on aniran aquests diners. Tema concerts. Gastar més diners no vol dir fer millor la festa. Portar l'artista del moment no vol dir que la festa sigui millor. Potser si fem més concerts, més econòmics, en grups més petits i locals, tothom podria anar de concert a la vegada que afavorim la cultura local. Molta gent en queda exclosa pel límit d'aforament o pel preu de l'entrada. Ells es queden sense festa i la festa, senyors regidors, ha de ser per tots. Tothom ha de poder gaudir de la festa i hem de pensar en tothom, sense oblidar els confinats, la gent amb poca mobilitat, la gent d'altres cultures, d'altres gustos musicals i d'altres religions i creences. Sobre els nous vallencs, en 10 anys Valls ha canviat, hi ha nous vallencs i en la festa hem perdut l'oportunitat d'incloure'ls. Tota la multiculturalitat i les diferents procedències de molts vallencs ens hauria d'enriquir. La festa s'empobreix quan aquesta la fem només pensant en el català cristià de pell blanca. Hem perdut l'oportunitat de fer una festa transversal on trobar-nos, poder gaudir de nous estils musicals i tradicions i a la vegada incloure i afavorir la coneixença i participació dels nouvinguts. L'arbre del Fornàs. Quan dic ser impecable vull dir tenir en compte tothom quan es prenen decisions i ser sincer i transparent. En retirar un arbre prou significatiu pels veïns del Fornàs sense informar, preguntar o explicar-ho prèviament no són maneres. L'explicació a aigües passades que l'arbre estava malalt no ajuda gaire. Aquest va ser enretirat 2 dies abans de l'encesa dels llums del Fornàs i clarament era un obstacle visual que algú li feia nosa. Un arbre que viu de 100 a 1.000 anys, enretirat per unes llums que hi són 10 dies, just el Dia Mundial del Medi Ambient. Això és lluir-se. Un trasplantament on es tallen moltes arrels, afegit a 2 dies amb l'arbre tombat pel vent, amb les arrels exposades a l'aire, no són a totes vistes cap mesura que ajudi a cap arbre malalt. Ans al contrari. Si s'asseca, l'hauríem de considerar víctima d'aquestes decenals. Sobre els capgrossos escolars. Quina gran oportunitat que hem perdut a tenir uns capgrossos escolars fets per algun constructor vallenc. o fet de manera participativa entre constructors i escoles, com ja es va fer amb el bestiari de les decenals del 2001. Tenint com a mínim tres artistes a Vall que el podien construir, aquests s'han fet per algú de fora. Senyors regidors, no només importa el què, sinó el qui i el com. He sentit vergonya aliena en parlar amb els tres constructors vallencs i assabentar-me que no només se'ls ha ignorat i no se'ls ha tingut en compte, sinó que això s'ha justificat amb l'excusa que tenien molta feina o que el cos era molt alt sense ni tan sols haver parlat amb ells. Ningú sap el que han costat, ni el procés, o veurem com s'ha decidit. Tot plegat, vergonyós. Espero que em facin una revisió. I agrairia que valoressin i cuidessin més els artistes locals i que es busqués sempre la transparència, participació i consens, ja que en aquest cas no es dona cap d'aquestes tres coses. Sobre la valoració de les decenals. Fer una valoració curada a la realitat vol dir obtenir totes les dades rellevants. Les dades quantitatives sabem que les tindreu a mà i a punt del titular, fruit de la compra d'entrades o del registre que els voluntaris han anat a fer als actes o exposicions. Però hi ha més dades, com ara quanta gent s'ha quedat confinada a casa i no ha pogut participar. A més, aquestes dades no reflecteixen ni l'opinió ni el grau de satisfacció de les persones. El que realment ens preguntem no és quantes entrades s'han venut, sinó quanta gent s'ha quedat sense poder anar-hi. Hauria estat millor aforaments grans i actes simultanis gratuïts i que haguessin tirat llarg i no estiguéssim al màxim de l'aforament. Suposo que no he comptat quanta gent s'ha quedat fora. Si realment us interessa saber què en pensen els vallencs, s'hauria d'anar més enllà i obrir la participació, una valoració, una revisió per part de la ciutadania de Valls, oberta, escrita, en profunditat, en format qüestionari. Una valoració que ens permeti entendre i copsar què en pensa la ciutadania fora del consum impulsiu i frenètic que hem viscut aquests dies i iniciar el que la CUP fa dècades que demana, una reflexió sobre el model de festes de decenals que estem oferint i el model que la ciutadania en general desitjaria. Sense oblidar la revisió que entenem que fareu amb els membres de comissions i entitats, agents actius en aquestes festes, que aquesta entenem que serà qualitativa, deixant de banda els aspectes numèrics de les festes. Sobre la pandèmia, teníem un avantatge en aquest període de crisi i pandèmia, que era la bossa que havíem fet per celebrar les decenals. Quina gran paradoxa que les decenals sigui per celebrar que l'any 1783 la Mare de Déu de la Candela va intercedir per deslliurar la població d'una terrible epidèmia. Just ara que estem amb els efectes socials i econòmics d'una pandèmia, veiés la Mare de Déu que ens gastem els diners en fer una festa grossa, se li passarien les ganes d'intercedir. Per acabar, una cosa no treu l'altra, hi ha una part de la festa que compartim i a la que participem i ens en tenim part, la festa del poble, de la participació i la que surt dels vallencs i pels vallencs. Volem fer arribar un agraïment i felicitacions per la feina feta a totes les entitats, els qui han participat a les comissions, per la implicació, pel temps i dedicació que hi han posat i pels maldecaps que hauran tingut per l'organització de les decenals. Des d'aquí un agraïment també per la gent que ha participat de manera voluntària tant a les comissions com a l'organització. Llavors, els preguem seriosament que repensin les festes, senyors i senyores regidors. El que fa la festa gran no és gastar més diners. La farà més espectacular, la farà més ostentosa, però el que fa la festa gran són les persones, els seus valors, implicació, actitud i participació. I per aquestes quatre coses que he dit, no ens calen diners, sinó qualitats humanes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Senyor Ayala.
Sí, bona tarda a tots i a totes. No sé si em poden sentir bé, si no el que faré és apagar la càmera perquè la connexió a internet és una mica inestable avui. Només per apuntar algunes de les informacions que ara el company regidor de la candidatura d'Unitat Popular exposava en una llarga llista, sí que n'he pres nota d'algunes d'elles perquè crec que volia puntualitzar-ne algunes. En primer lloc, vostè ha fet un apunt sobre en aquest cas, la celebració dels Reis, que res té a veure amb les decenals, però que vam tenir oportunitat de comentar en la comissió informativa. En aquest punt, remarcar-los que l'organització del sèquit reial correspon en aquest cas a una entitat, que és l'Associació per la Cavalcada de Reis, que precisament des de, crec que fa un parell d'anys, vam treballar també a iniciativa de l'Ajuntament incloure's en la campanya de Casa Nostra, Casa Vostra, precisament per evitar el que vostè ara comentava, no? el blackface, el blackpainting. I en aquest sentit s'ha fet així durant tots aquests anys. Aquest any va ser la pròpia associació la que va prendre la decisió de que en el sèquit reial doncs, participarien les persones que ells van decidir. Per tant, ja vaig poder compartir aquesta reflexió amb vostès, que en cap cas correspon a la gestió que fem des de l'Ajuntament. Ans, al contrari, sempre hem defensat doncs, integrar-nos en aquesta campanya i l'hem defensat també amb l'associació i l'hem compartit en els darrers anys. I, per tant, era fruit d'una situació puntual d'aquest any que havia decidit l'entitat. Sobre altres aspectes, vostè també feia referència als llums de Mariano Lights, no? I feia,
també la reflexió de les iniciatives participatives amb les llums. Fer-li saber que en aquest sentit hi hem treballat des de ja les decenals abans de l'ajornament de 2021. Ens hem reunit múltiples vegades amb el Gremi d'Electricistes, qui precisament va impulsar una iniciativa participativa juntament amb l'Institut Jaume Huguet, en què diferents alumnes han treballat per generar diferents decoracions lumíniques, que era una de les apostes d'aquesta festa, més enllà de les altres decoracions que hi ha pogut haver a la ciutat. I, per tant, aquesta voluntat de fer partícip la ciutat també en les decoracions hi ha estat, més enllà de les decoracions que cada un dels vallencs i vallenques han pogut posar a casa seva, els seus balcons o els seus edificis. I, per tant, ja hi ha hagut, en aquest sentit, una iniciativa participativa, en aquest cas, a més amb els estudiants de l'escola, en què han participat tant els propis estudiants com també el professorat i el Gremi d'Electricistes, com els deia. Per tant, en aquest sentit, crec que la feina està feta. Sobre més reflexions que ha fet vostè sobre els grups locals, dir-li que hi han estat presents. Precisament vam donar inici uns dies abans de la festa amb una fotografia de grup, amb tot el talent local que ja ha estat representat i ha estat de manera molt significativa en les propostes familiars, en les propostes escèniques. I ara no tinc aquí la relació, però pot repescar aquella imatge d'inici de festes que vam fer, que crec que és molt significativa de com el talent local, no? I el talent de la nostra ciutat ja ha estat present, no només per decenals, també ho portem fent de manera especial durant aquest temps de crisi. En els dos darrers cicles, al Convent del Carme, hi han estat presents els grups locals més que mai, perquè han volgut que fos també una aposta de suport durant aquests temps complicats de Covid. I, per tant, en aquest sentit, creiem que hi han estat representats de manera més que significativa. Sobre el preu de les entrades, que vostè també parlava, el convido que facin una comparativa en els municipis del nostre entorn, en els preus de les entrades de tot el que té a veure tant amb concerts, amb els mateixos noms que hem pogut veure a la ciutat, com també amb propostes de teatres, en què des de ja fa molts anys els preus que tenim a la nostra ciutat són infinitament inferiors als que podem veure en altres municipis. I, per tant, en aquest sentit, política totalment de festa participativa i popular. Ans al contrari, la gent que ens ha precisament posat en valor això, el preu de les entrades, en el sentit que eren, per la quantitat de propostes que hem pogut veure aquests dies, doncs eren competitives i que eren també al nivell de que tothom hi pogués participar. Vostè també ha fet reflexió en aquest sentit a les persones que aquests dies s'han vist afectades pel Covid. Nosaltres en això hem fet un esforç molt gran. Vostè parlava també d'aforaments. Nosaltres precisament hem destacat més que mai en aquestes decenals la festa al carrer, que era aquella que es podia gaudir sense haver d'assolir cap entrada, i hem fet una aposta molt, molt gran. Propostes com les lluminàries a la zona del Fornàs o el màping han comptat amb múltiples passis diaris, precisament amb voluntat de que tanta gent com fos possible hi pogués participar. I no només això, sinó que hem tingut especial sensibilitat amb complicitat amb TAC12, que és la televisió pública del Camp de Tarragona, en què la cobertura en aquest sentit de les festes fos més gran que mai, conscients de que potser algunes persones no podrien acompanyar-nos en tots els actes i, per tant, que en aquest sentit també doncs, llançar també l'agraïment a TAC12 perquè han fet una cobertura excepcional d'aquests dies. Hem pogut veure des de les sorties del Seguici fins al piromusical, fins a actes religiosos, en què hem fet un desplegament increïble. Crec que mai abans l'havíem vist a Valls, precisament posant l'accés en això, no? En aquesta situació que sabem que existeix i en la que hi hem treballat. Sobre la necessitat de no celebrar les festes, que vostè parlava, no? Però també per la implicació econòmica que tenen en el seu pressupost. A mi sí que m'agradaria remarcar, perquè moltes vegades parlem del pressupost total de les festes i obviem una part molt important, que és que l'Ajuntament hi aporta només una part d'aquest pressupost. La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona hi aporten més de 300.000 euros, cada una d'aquestes dues entitats. També ho fem a través dels patrocinis, i aquí l'alcaldessa podria donar més dades que jo, perquè ha treballat en la prèvia de les festes un volum, jo crec que extens més que mai, d'empreses que hi han volgut participar i que fan possible la festa i a les que estem increïblement agraïts. I no només això, sinó també la part, dues parts també que em semblen importants, la que es fa a través del taquillatge de les entrades i també l'estalvi i l'esforç, no? El que parlàvem abans, que s'ha fet durant 10 anys per poder celebrar la festa. Sobre la idoneïtat o no de celebrar les decenals, crec que la resposta aquests dies al carrer és incontestable. La percepció ciutadana de satisfacció i d'èxit d'aquestes decenals, crec que només cal parlar amb qualsevol dels nostres veïns i veïnes per tenir una resposta clara. Dir-los també que en cap moment aquesta ha estat una decisió única de l'Ajuntament. Sempre, tant en el moment de prendre la difícil decisió d'ajornar-les i després un any més tard en la decisió de tornar-les a agendar, és una decisió que es va prendre de manera consensuada i, per tant, aquesta decisió es va votar. De fet, vull remarcar que en aquest cas, tant l'alcaldessa com jo com a regidor, ens vam abstenir en les dues votacions i, per tant, van ser els patrons, patrones, en què també hi ha representació de tots els grups polítics, i les entitats que conformen la festa qui van decidir celebrar-les. I, per tant, en aquest sentit, no entenc la posició, en aquest cas, de la CUP, que sempre ha estat reàcia a aquesta celebració, però nosaltres entenem que és un moment important per a la ciutat, que és un projecte estratègic, i ara que tot just s'han acabat les festes, en aquest sentit, doncs, valorar-ho més que mai. Que s'haguessin tirat endavant, crec que va ser un encert ajornar-les, tot i que va ser una decisió difícil, i ha estat, crec, un encert poder-la celebrar tal com hem vist, perquè han estat clarament un èxit. I vostè parla també de la festa del poble, de la participació, com els deia ara, per nosaltres no fem distincions, és que les decenals és la festa del poble. I en aquest sentit l'Ajuntament, i en aquest cas la Fundació, acompanya aquesta celebració, però són clarament les entitats i associacions qui la fan possible, i per tant en això no hi farem diferències, perquè la festa és una i única, i nosaltres que hi hem treballat colze a colze amb les comissions, amb els voluntaris i amb totes les persones que ho han fet possible, doncs no podem fer altre que sumar-nos a l'agraïment, i estic convençut que la feina que hem fet aquests darrers anys, que són gairebé 4, ha estat increïble, i que el resultat d'aquests dies no és fortuït, sinó que és fruit clarament doncs de la feina feta, perquè només quan es treballa molt crec que els resultats poden ser bons, i per tant aquí sí que volem agrair, crec que ho faig en nom de tota la corporació, a totes les persones que han fet un esforç per fer possible allò que unes decenals extraordinàries, en un moment extraordinari, i que estic convençut que han estat les més difícils que hem celebrat en els darrers anys. Gràcies.
Jo, a bona part, només volia afegir una cosa pel que fa al tema de l'arbre del Fornàs. Avui ha entrat vostè a una instància demanant poder veure doncs, aquest informe, dir-li que ha arribat aquest dematí a la seva instància, dir-li que té a la seva disposició el Departament d'Urbanisme l'informe de l'agent forestal col·legiat que deia que es podia talar l'arbre, la que no era talar, sinó que vam dir, ostres, trasplantem a veure si el podem salvar. Si és cert que s'ha tret per les lluminàries, no ens hem d'enganyar, s'ha tret per les lluminàries, ja feia temps que s'havia de treure, però bueno, estàvem esperant en el moment més idoni per poder-ho fer. Però hi ha un informe d'un agent forestal col·legiat, el pot passar a veure quan vulgui vostè per les oficines d'urbanisme. Jo aquí també vull afegir... D'acord? Jo aquí també vull afegir, doncs, el Marc ho ha fet a la Fundació, a totes les 11 comissions de participació ciutadana que s'hi han deixat la pell, i també felicitar tots els ballencs i ballenques perquè les desenals no haguessin sigut el que han sigut si la gent no hagués sortit al carrer, si no haguessin sigut els grans desenals, que ha sigut un reclam que ha vingut de gent d'arreu del món, ha vingut, i ha sigut també un revulsiu, una represa econòmica per tot el sector de serveis de la ciutat, que s'han vist molt beneficiats. Per tant, gràcies als ballencs i ballenques, perquè no som nosaltres ni la Fundació, entre tots els ballencs i ballenques han fet possible doncs, aquestes grans i espectaculars festes desenals. Deixeu-me una cosa. Cristina, que tens algun prec, perdona.
No, però creo que Pere Vidal no ha terminat todavía.
Sí, jo tinc un prec que m'he deixat, perdó, però si han d'acabar de dir alguna cosa, la diuen?
Sí, no, ja està. Endavant. Cristina, ¿tienes algun prec, tu?
No, en principio nada, senyora Caldesa, gracias.
Pots acabar, Pere.
Vale, gràcies. És un prec sobre la Galeria de Ballencs Il·lustres. Aquest prec fa referència a la Galeria de Ballencs Il·lustres. Aquestes desenals hem incorporat dues dones ballenques en aquesta honorífica galeria. Dolors Vives Rodón, alferes de la República i professora de pilots, i Maria Murtra Casanovas, doctora en farmàcia i exiliada. Ens alegrem que, mica en mica, anem incorporant dones en aquesta galeria. Però us volem demanar que anem una mica més enllà. En primer lloc, creiem que aquestes dues dones han d'ocupar una posició privilegiada al Saló de Plens. No perquè la seva vàlua sigui més o menys important, sinó perquè anem mancats de dones il·lustres. I a hores d'ara estem molt lluny de la paritat. En segon lloc, us volem demanar que repensem entre totes el concepte de ballenc il·lustre i qui tenim exposat ja a la galeria. Per exemple, no és digne que hi figurés com que figures com Tomàs Cailà segueixin mereixent aquest títol honorífic i presidint el Saló de Plens. Finalment, com ja hem dit moltes vegades, creiem que les persones que passen a formar part d'aquesta galeria haurien de sortir mitjançant un debat entre la ciutadania, l'Institut d'Estudis Ballencs i les diferents entitats, etcètera, etcètera. En definitiva, un procés de participació ciutadana del qual també anem bastant mancats. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs no hi ha cap més prec, s'aixeca la sessió. Molt bona tarda a tots i a totes.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.